La tertúlia esportiva, equip d'esports.
Són les 12 i 9 minuts, aquí comença la tercera hora del Sant Quatrefons d'avui dilluns 25 de juny de 2012 i és moment per la tertúlia esportiva. Avui, atenció, amb Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Sergi.
Que es preparin els convidats que tens avui, els tertulians o no?
No, sou bona gent, ja en coneixen prou ells.
Doncs vinga, ja saps que tens temps fins allà, ara ho estàvem negociant, Joan, fins a 3 quarts. A veure, al mai se sap 3... el Fabri qui no la vol entrar.
Al final 3 quarts?
3 quarts, sí, si veus que vingui et faig senyals que acabis, doncs haureu d'acabar, noi.
Molt bé.
Fins ara.
Doncs fins ara, tenim molta teca avui, és dilluns, però tenim molts temes pendents, partits de futbol, l'Eurocopa, tenim també Fernando Alonso, aquesta remuntada de l'11è al primer lloc, en futbol sala, recordin, avui a partir de 2:15 del vespre, partit final, eliminatòria pel títol de Lliga, el Pozo de Murcia a Barça, empatats a 2 partits guanyats, veurem qui és el que s'endú el gat a l'aigua, i també d'altres qüestions, una molt trista, la mort de Miqui Roquer, el jugador del Betis, jugador català, i finalment també, per parlar de temes poliesportius, el Rafa Nadal que comença Wimbledon. I també tindrem, com sempre, esport femení, si vol dir... tenir esport femení aquí vol dir parlar de Marc Lorenzo, que també es portarà un convidat per telèfon. Però això serà quan faltin pràcticament un quart d'hora per acabar aquesta tertúlia. Ens endinsem ja a parlar d'esport i ho fem, com sempre, saludant els nostres convidats. Avui tenim un clàssic ja, redactor de Mundo Deportivo, en Jesús Galindo, i també un home d'aquesta casa. Molt bon dia.
Bon dia.
A Josep Maria Félez, també un altre habitual, el president de la Penya Grana de Sant Cugat. Bon dia, Josep Maria.
Bon dia.
I avui torna, després d'algunes setmanes d'absència, l'expert de futbol femení del món mundial, que és el Marc Lorenzo. Marc, molt bon dia.
Hola, Joan, molt bon dia, de moment del món local.
Espero que aquesta absència de 2 jornades hagi estat justificada, no?
Sí, fructífera, la veritat que sí. Sí? Podem, en parlem una miqueta, però molt bé, molt bé.
En parlem una miqueta més tard, parlem d'un torneig on tu has estat participant, no de manera activa, sinó, com sempre, amb els micròfons.
Jugant no, encara ja malament res si jugo.
Bé, després de veure el partit d'ahir, tampoc pensis que ens perdem massa cosa. Comencem per l'Eurocopa, us sembla?
Molt bé.
Sí? Comencem parlant del partit de dissabte i diumenge, a l'Espanya-França. Què destaqueu, el joc d'Espanya o el patètic plantejament de l'Oran Blanc?
Una mica de tot, no? Una mica de tot. A mi s'ha de dir que vaig veure-ho molt relaxat, amb un ambient molt relaxat al partit, a Zarauz, a Sant Sebastià. El vaig veure ja molt tranquil·lament. És una forma de veure el futbol molt diferent. I a veure, no es va veure un mal partit, jo crec, encara que he vist algunes crítiques que sí que parlen d'un mal partit i així. Jo crec que Espanya va fer una mica el seu joc de sempre, com li està passant aquesta Eurocopa, li falta una mica de profunditat, de definició, els metres finals i així, però va jugar bé. El plantejament del Blanc, a veure, el Blanc, jo crec que té, com ha demostrat amb les 1000 declaracions que ha fet, té molt respecte i molt, jo diria que por a Espanya, al futbol d'Espanya, té molta por. I a veure, i és un home que és pràctic, que no viu de l'herència de que França és el gafe d'Espanya i que sempre guanyen i així, això no s'ho creu. I llavors, potser sí que va fer un plantejament una mica de por, podríem dir, no ho sé. Però també, a veure, Espanya va saber moure la pilota, encara que algunes fases va perdre el control, sí que majoritàriament va tindre el control de la pilota, i el joc d'Espanya és això, és tindre el control de la pilota. Si tu tens la pilota, no la té el contrari, i si no la té el contrari, encara que tinguis poques oportunitats de gol, tenen gent que les fa, aleshores, bueno, jo crec que Espanya ha passat a semifinals, meritoriament, i a veure, i malgrat les crítiques que està rebent durant tot el torneig així, que jo crec que són unes crítiques una mica fictícies, forçades, o sigui, jo veig unes crítiques d'un sector que té unes ganes de que s'acabi el famoso ciclo blaugrana a tots els nivells, vol que s'acabi la selecció, vol que s'acabi a la Lliga de Divisió i tot, i llavors van insistint en això, en això, en això, però bueno, a veure, aquest futbol és el que ha donat un títol mundial, que ha donat una Copa d'Europa, i el que ens pot portar a un altre final d'una Copa d'Europa. Vull dir que molta crítica es pot fer, però sempre des de la moderació, i sempre tenint en compte que Espanya ha jugat contra Itàlia, molta crítica, però jugava al davant, tenia Itàlia, un equip que és un bon equip. A Croàcia també va fer un plantejament bo. Vull dir, a veure, que les crítiques també s'han de mesurar una mica qui tens enfront. Clar, si Espanya juga contra un equip molt, molt inferior, dius, vale, però és que no ha jugat contra equips inferiors. I tot i així, majoritàriament ha imposat el seu joc i ha marcat els gols. Que no ha tingut mil ocasions com tenia altres vegades, que no ha definit com altres vegades, és igual, però mira, estan a semifinals, tu.
Jo dic que estic totalment d'acord amb el que ha dit el Jesús, excepte amb el que França va fallar. No, per mi no, no va fallar amb el sistema tàctic, sinó que penso que Espanya s'imposa amb aquest joc lent de passes de pilota i va descontrolat. Aleshores, algun jugador que no va tindre el seu dia a França, com el cas del Benzema, perquè estava desassistit totalment, i en canvi el Ribéry va ser una figura. Evidentment, va ser una figura per la banda esquerra del seu de l'equip, amb el qual nosaltres tenim el fallo més gros de la nostra selecció, està amb el lateral a l'Arbeloa, que és l'únic que ens sobra, és a mi l'únic que ens sobra, no? El nivell d'Espanya és molt alt amb el seu joc de passar i tocar la pilota, i evidentment ens portarà lluny aquesta selecció, no? El que sí, respecte al Blanc, és un personatge que li agrada el futbol, i li agrada el futbol, i ho ha demostrat, i ho ha demostrat el tenir por de totes les seleccions, incluïda la nostra, perquè és un jugador que, un exjugador que respecta moltíssim el món del futbol.
Marc.
Sí, no, per mi una mica la línia del que diuen els companys, i per mi França va ser un pèl poruga i va estar més per intentar tapar les internades, per exemple, per banda esquerra d'Alba, ficant Reverier, va posar dos laterals que per estar per labors més aviat ofensives i connectar amb homes a davant com poden ser Ribéry, que és dels jugadors més perillosos, junt amb Narri, que va sortir des de la banqueta. Per tant, Laurent Blanc va fer una mica estil Capello, va apostar per un equip ultradefensiu sense ser un equip que estigui concebut des del seu origen com a defensiu. Per mi un equip com Croàcia, per exemple, per mi Espanya ha passat el rival més difícil al meu parer, que és Croàcia, que és un equip que juga a la Marrategui, que amb homes molt alts davant, que amb qualsevol pilota parada et poden fer una desgràcia, ja pots tu controlar molt la pilota i tal, que et poden realment jugar una molt mala passada. I Anglaterra és un altre equip també per mi molt perillós de cara al joc d'Espanya, que és un equip que fa un joc molt directe i que et surt a la contra molt ràpid i que darrere t'està esperant i que et dona moltes dificultats per poder trobar espais. I Itàlia, que per mi és de, junt amb Espanya, el millor equip que estic veient a Eurocopa, va tenir molts problemes amb un renascut Pirlo impressionant que em va sorprendre els seus 37 anys i que va tenir moltíssims problemes fins a la tanda de penals per poder superar Anglaterra. Per mi els dos rivals que Espanya poden ser més complicats en aquesta Eurocopa els ha evitat, i jo crec que les crítiques, doncs bé, que si no, al final Espanya està jugant, doncs bé, el seu paper i li està sortint bé, i altres anys en aquestes altures ja estàvem eliminats i bé, i jo crec que es mereix un respecte aquest equip que ja porta una Copa del Món i una Copa d'Europa, no?
També m'agradaria preguntar-vos sobre aquest vestidor. El vestidor espanyol és un vestidor tancat, sense fissures. Del Bosque té bona part de la culpa, igual que ho va fer amb el Real Madrid quan hi havia Zidane, Figo i Ronaldo, té molt mèrit. En canvi, a França, problemes amb Narri a la banqueta, problemes també a Portugal l'altre dia en un entrenament, enfrontament entre Quaresma i Miguel. És el gran mèrit de Del Bosque aquest?
Del Bosque és un home que ha demostrat, perdó, sobradament, que sap gestionar molt bé els vestidors. El va saber gestionar al Madrid en una època molt difícil, a nivell de vestuari, de la gent, de conflictes que podien haver-hi així. Ha sabut gestionar les dues crisis de la selecció, per dir-ho d'alguna forma, sí. Per dir-ho d'alguna forma, crisis com la que va haver-hi anteriorment després de tants xocs consecutius entre Barça i Madrid, els enfrontaments que havia, els va saber gestionar. Els ha sabut gestionar molt bé ara. També s'ha de dir que les coses estaven molt més planes, molt més entre els dos clubs, les relacions tampoc han sigut tan tenses com havien sigut la temporada anterior. Però a veure, té molt mèrit l'entrenador, que és el que sap gestionar, el que sap tancar el vestidor, el que sap arreglar les coses a dins, i de cara en fora tots amics i tots abraçant-se. Jo crec que té molt mèrit el Del Bosque, per molt que jo recordo fa temps que criticaven que era un entrenador tou, que deia que eren els jugadors els que gestionaven i així. A veure, un entrenador no és només dir tu juga aquí, tu juga allà, perquè amb alguns jugadors això no cal que els hi diguis. Un entrenador és saber agafar en un moment de crisi un vestuari, alguna gent, i posar-los per un camí i dir per aquí tots i ja està. I això també és mèrit d'un entrenador i feina d'un entrenador. Jo trobo que és molt meritori el paper del Bosque en aquesta selecció.
amb el cas, a més, amb el cas de que no és el mateix entrenador que seleccionador, que seleccionador es veu cada 4 dies i un entrenador es veu cada dia, no? Aleshores aquest home ja ho ha demostrat, perquè a més a més se'n va anar del Madrid guanyant una Copa d'Europa i mai ha obert la boca, sinó que és una persona molt sèria. Poder és dels madridistes que l'aficionat culer li tenim molta simpatia amb el sentit aquest, que sap tancar un vestidor bé. I després de superar, com deia, les dues crisis del Madrid-Barça, que ha sigut fortes, perquè les imatges s'han vist com entrenaven i anaven set del Barça junts per un cantó i els del Madrid per un altre, vull dir que cuidado, i no ha sortit a flor del lloc, al contrari, ha sortit dintre del camp, s'ha demostrat la unió que aquest home ha sabut impartir.
Sí, és el que diu el que deia el Jesús també, no? Llavors seria un alineador si només sapigués fer 11 titulars, que seria el cas del Maradona, no? Que vam veure amb Argentina al Mundial, que és un alineador i no és un entrenador, perquè un entrenador no només alinea jugadors, sinó que també fa molts més treballs i molt més difícils, no?, darrere, i per tant el del Bosque jo crec que ha compactat un grup, o està sabent lo compactar, sabent que són uns mesos o uns dies, unes setmanes determinats, i com deia el Joan Maria Félez, jo crec que també em quedo amb les paraules de Casillas de fa unes setmanes, que va dir: si esta Eurocopa hubiese llegado el año pasado, a lo mejor, saps, algun problema. Jo crec que en un any s'ha calmat bastant la cosa, aquest any no hi ha hagut aquests rifirrafes, no, Jesús, com,
sí, sí,
com van haver fa un any, la cosa s'ha calmat. També hem posat molt de sí al Xavi Hernández i al Casillas, que són dues persones que es tenen molt apreci i tenen molt de seny, i que han posat, han treballat perquè aquest grup també, a part del Bosque, s'estabilitzés, i bueno, i al moment doncs ja estem veient.
Bueno, mentre aquesta crisi, dintre un parell de mesos, ho tornarem a tindre, suposo.
Sí, amb la Supercopa.
Exactament.
Per tancar el bloc dedicat a la selecció espanyola, dimecres, Espanya-Portugal, o Espanya-Cristiano Ronaldo contra o Pepe. Perquè clar, els de la caverna molt critiquen quan juguen contra el Barça, i ara que juguen contra la selecció espanyola, veurem, això per un costat. I per l'altre, una estadística que no sé si us diu alguna cosa. Pepe només li han xiulat una falta en contra en els partits del Mundial. Sí, què vol dir això?
Jo he vist els partits, i la veritat m'ha semblat una miqueta denigrant també una falta, només, en tot el campionat. O sigui, no és això. Demano respecte al partit aquest que ve, un arbitratge coherent, res més. Arbitratge coherent.
A veure, jo... el Pepe, malgrat que només hagi assenyalat una falta a favor, jo considero un jugador, no m'atreveixo a dir violent, però sí que està al límit del que és permissiu, al límit del que és permissiu. M'agradarà veure el que apuntaves tu, Joan, a veure què diu la caverna madridista amb el partit aquest, com el Pepe faci una entrada forta amb algú dels espanyols i així. Igual llavors també diuen que és un jugador que excedeix els límits de la permissivitat, o millor ho diuen, ho reconeixen, m'agradaria sentir-ho també. I a veure, i el que deies de que és un xoc entre Cristiano Ronaldo contra Au i Pepe contra el resta, a veure, jo crec que Espanya és molt superior a Portugal, aquest Portugal. Portugal té a Cristiano Ronaldo, que ens agradi o no, és un jugador que en una jugada concreta decideix un partit, sí, i ja te l'ha fotut a l'aire, però jo crec que sobre el paper Espanya té que superar aquesta Portugal, la té que superar. Ho de Cuentrao, a mi és un jugador que, malgrat que no està fent una mala Eurocopa, les coses com siguin, jo és un jugador que el trobo molt vulgar, molt.
Sembla que està jugant molt bé,
Sí, sí, no, és el que he dit, és el primer que he dit, que malgrat que no està fent una mala Eurocopa, que l'està fent bastant bona, a mi com a jugador és molt vulgar, vull dir, és un jugador per mi molt limitat, amb unes limitacions molt, molt determinades i així. El Pepe, tots sabem qui és, i la figura és el Cristiano Ronaldo, que et pot fer, a veure, no és el número 1, perquè el número 1 és Messi, amb això estic d'acord amb moltíssima gent, Cristiano Ronaldo està per sota d'ell, però tot i així, clar, a veure, ser el número 2 del món és que és molt bo també, I Cristiano Ronaldo és molt bo i et pot decidir un partit, i un partit que pots estar dominant i que et falti el gol, vingui Cristiano Ronaldo amb un contracop i te'l marqui, te'l pot fer l'aire.
A mi, de fet, el Cuentrao és curiós perquè fa justament bons papers en les competicions internacionals per seleccions, perquè recordo que el Mundial últim de fa 2 anys va fer un bon paper, no? Després el Madrid, quan va fitxar, porta 2 temporades que no la toca. I ara justament en un europeu l'està jugant també força bé, no? Però bé, si només juga bé en els campionats cada 2 anys, en els Mundials o Eurocopes, doncs ja li deixem. Però bé, quant a Cristiano Ronaldo, igual, és a dir, jo penso igual que el Jesús i que el Joan Maria, és un grandíssim jugador que pot desequilibrar un partit, això és obvi, però també és veritat que el Cristiano Ronaldo no ha guanyat mai a un gran conjunt, ni amb el Barça, ni esperem ara amb la selecció espanyola. Per tant, sí, la individualitat, el jugador estrella número 1 és important, però quan jugues contra un gran bloc, un gran equip, moltes vegades no et serveix només això. Per mi, Portugal en si és un equip que no arriba al nivell d'Espanya. Per mi tot passa per Coutinho, el tema creació. Meireles ja sabem que és un jugador destructiu i bueno, no té massa més que intentar contenir el mig del camp del Barça d'Espanya. Vaya lapsus. I després Miguel Veloso m'està sorprenent també amb Pepe darrere, pues està fent un bon torneig, però jo crec que Espanya, sincerament, si juga com sap, per més que hi hagi Cristiano Ronaldo, que segurament ja el taparan entre Ramos i Piqué i Alba, segurament perquè intenti no xutar des de fora l'àrea, jo crec que Espanya té molts números d'emportar-se aquest partit.
Parlem de l'altra semifinal. Trobem Alemanya-Itàlia. Ahir el futbol va ser just amb Itàlia, no?
No vaig veure el partit, poc puc dir del partit en si, però bueno, que com a semifinal, una Alemanya-Itàlia, independentment de com estigués a Itàlia així, pot ser una semifinal molt, molt forta.
Itàlia és Itàlia. Itàlia, vull dir, va començar molt malament, però evidentment ha arribat, es va posant a to, perquè són jugadors experimentats, grans jugadors, i ahir va fer un bon partit. Esperava més d'Inglaterra, evidentment, però va fer un bon partit, i a més va suspendre, com dèiem abans, el Pirlo amb els seus 37 anys, que va fer una exhibició de futbol al mig del camp, que, a veure, molts joves d'avui dia el voldrien fer, no? Aleshores va tancar Inglaterra dintre la seva àrea, i si Inglaterra va tindre ocasions, Itàlia també es va tindre, i aleshores penso que és just semifinalista.
Sí, Inglaterra intentava, doncs bé, el joc directe, parar el, buscant a Carroll, que és un jugador molt, molt corpulent i que aguanta molt bé, fixa molt bé els defenses de, en aquest cas, Itàlia, que ho van passar força, o van patir bastant la presència de Carroll, però Itàlia és un equip que juga, està jugant, Pirlo li està donant un joc a l'equip brutal, m'està sorprenent, és a dir, no m'esperava de Pirlo que fes aquesta Eurocopa. Montolivo també, que és un jugador que al Mundial passat no va fer res, i aquest any s'està implicant moltíssim en el joc de l'equip, i després em sorprèn Di Natale, que no sortís ahir, justament un davanter que quan surt, i ja vam veure amb Espanya, és un jugador molt ràpid, que et fa diagonals, però bé, potser per al joc d'Anglaterra, que és un joc que es queda molt enrere, que hi ha jugadors molt alts, potser Di Natale és més per un equip com Espanya que surt, que juga i que et pots agafar les esquenes. Però bé, en tot cas jo crec que Itàlia, just mereixedor, va ser un equip que va jugar molt millor, va proposar el futbol, i és de les millors Itàlies que recordo dels últims anys, sincerament.
La pregunta que jo em feia ahir és, hi ha una crisi, no econòmica, que tots la patim, però una crisi de planter a les seleccions, és a dir, falta relleu generacional a França, a Anglaterra, perquè tu analitzes la plantilla de França o d'Anglaterra, això és culpa de les federacions que no treballen prou amb el futbol base d'aquests països?
A veure, jo desconec com treballen les federacions amb el futbol base, ho desconec, però evidentment vull dir que falten jugadors, sí.
Que no surten jugadors.
No surten jugadors, a més que falten, no surten jugadors.
Potser perquè també les lligues són massa exportadores, no? I no importadores?
Són lligues molt exportadores, són futbols, sobretot el d'Itàlia, molt, molt basats en l'experiència. Els mateixos clubs busquen, que si prefereixen l'experiència, la veterania, a rellençar jugadors nous. Aleshores, això, clar, això frena una mica a nivell de que puguin sortir-ne, no? Però va, el futbol italià tots ho sabem, vull dir, ells prefereixen un jugador encara que tingui 37 anys, sí, com el Pirlo, experimentat, que els ofereix unes garanties que ja saben què donarà, que un xaval de 20 anys que està despuntant però que no saben què passarà. A l'hora d'apostar aposten per l'altre, vull dir, llavors això, clar, això frena la selecció també.
Jo conec el futbol formatiu francès i treballaven molt bé, inclús pot dir-te que de l'any 80-84 aquells alevins del 80-84 van ser els que van ser campions del món i campions d'Europa, treballaven molt bé, però ara fa uns quants anys que no ho fan, no treballa massa bé, potser el que dius tu d'exportar massa gent, i després que els resultats és el més important, i estan jugant amb aquestes seleccions tant Anglaterra, Itàlia com a França, jugadors ja veterans i jugadors que s'ha de renovar molt bé l'equip, perquè si no arribaran enlloc més.
Marc?
Sí, bueno, jo el tema cantera, sempre a França ha sigut una cuna del futbol, no? On ha tret jugadors molt, molt bons, i bueno, i ara doncs està barrejant una mica aquesta diguem-ne, experiència amb jugadors també que està traient, no sé, ara recordo el davanter Giroud del Montpellier, a Ben Arfa, jugadors que estan despuntant però que no estan sortint de la Lliga Francesa, i que la Lliga Francesa té un nivell competitiu un esglaó per sota de les primeres línies d'Europa, i això també ho està notant la selecció una mica, no? Perquè traient a Benzema, potser que és el jugador que està en millor posicionat, a la resta de jugadors no estan, Rebellier, no sé, molts més jugadors, bueno, Mexès potser sí que ve de la Roma i ara està al Milan, però bueno, no són jugadors que estan a primeres línies, llavors potser també això es nota bastant a nivell de selecció, no? Que arribes a quarts i ja no tens, trobes una gran selecció com Espanya, que ara ja s'ha invertit el paper, en el qual treu molt bona cantera i exporta molt bé, i ho estem constatant, no? En aquesta Eurocopa.
I per tancar aquest bloc dedicat al futbol, ahir tots coneixíem la tragèdia, la mort de Miqui Roquer, jugador català, actualment al Betis. I bé, déu-n'hi-do l'any que portem, Preciado, Roquer, abans Puerta, abans Jarque, però bé, aquesta era una malaltia, una lluita que tenia Miqui Roquer, que fins i tot havia fet l'afició del Betis donacions per pagar les intervencions. Havia estat aquesta temporada entrenant amb el Barça B per recuperar-se, sí. 24 anys, un central que tenia molt futur,
sí.
Sí. Fa mal, eh?
Bueno, jo recordo que ara la roda de premsa que va fer quan va anunciar que tenia el càncer i així, són coses que impacten molt, impacten, i més quan ets una persona tan jove, vull dir, però bueno, és una enfermedad que és així de cruel, que a qui li toca, jo parlo per pròpia experiència, perquè a mi em va tocar i jo me'n vaig sortir, aquest jugador no se n'ha sortit en 23 anys, i la veritat és algo molt dur, és molt dur.
Jo, a part del futbol, diguéssim, és una malaltia i aquí no pots fer res, i sap molt de greu, evidentment. Dintre del món del futbol, parlo més aviat dels casos del Dani Jarque i del Puerta, que s'hauria de fer més dintre del món futbol formatiu, buscar més cas de desfibriladors i tota aquesta cosa, no? S'hauria d'apretar una miqueta més encara, que no arribin aquests casos.
Sí, sí, és una pena. Un jugador molt jove i amb un futur per endavant bastant, molt menys bastant interessant, però bé, una pèrdua, i més en aquestes edats i amb un càncer que se't menja molt ràpid quan tens tanta salut i ets tan jove, és bastant dramàtic. Sí que, per altra banda, s'haurien de, com diu el Joan Maria, tenir molts controls, molts més controls, un desfibrilador a cada camp, però no només a primera ni de segona, sinó a qualsevol un poliesportiu, pavelló municipal, qualsevol lloc, haurien d'estar totes les mesures possibles per intentar evitar aquestes desgràcies, i també amb controls previs a nivell mèdic per intentar, doncs, que els nostres esportistes no se'n vagin d'aquesta manera tan dramàtica com el Miqui Roquer, i que ahir ens va xocar a tots, la veritat.
Molt bé, doncs estem pendents d'aquesta comunicació via telefònica, Marc, perquè aquest cap de setmana s'ha disputat la International Women's Cup, un torneig que arribava a la sisena edició, s'ha fet a Andorra, i amb uns fons recaptats que s'han destinat a la millora d'escoles de futbol femení a l'Índia. Tu has estat present allà, no, Marc?
Sí, he tingut el plaer, i la veritat que la gent que m'ha convidat, i els hi dono les gràcies per haver confiat en mi, vam estar ja en el torneig, aquest torneig que és un torneig que porta 6 edicions i que estava, doncs, patrocinat per sponsors com Sport, Radiomarca, que han sigut els sponsors principals d'aquest torneig. Vam fer, doncs, una gran feina. Va ser un torneig en el que van estar 4 equips de l'Estat, el Llevant, el Barça, l'Espanyol i la Real Societat, i 2 equips francesos com el Toulouse, que acaba de pujar a la primera divisió, i el Montpellier, que és un equip també important a Europa en el futbol femení. I bé, va ser sobretot un cap de setmana una festa del futbol femení, i on vam tenir la sort de poder gaudir de moltes jugadores joves que al final, doncs, bé, va acabar amb una victòria per part del Llevant. Va haver moltes jugadores que van fallar per culpa dels compromisos amb les seleccions, perquè era data FIFA a nivell femení. S'està jugant la classificació per l'europeu del 2013 a Suècia, i una llàstima, doncs, bé, això, al final, no?, que el Barça va perdre la tanda de penals amb un Llevant que té un grandíssim equip també a nivell femení, que és un dels equips més forts del futbol femení.
Doncs volíem escoltar i volíem parlar amb el director general d'aquesta competició. De moment no és possible aquesta comunicació via telefònica, intentarem després, una miqueta més tard, a veure si podem parlar amb el Xavier Rieiro, que és l'encarregat d'organitzar aquesta sisena edició del torneig femení. Però bé, del futbol podem parlar, passar del seu germà petit, que és el futbol sala. Pel que ens agrada al món de l'esport, és una novetat que el futbol sala, no és cap novetat, volia dir que el futbol sala és un esport apassionant que es decideix en els últims segons. I bé, avui hi haurà el partit definitiu a Múrcia entre el Pozo de Múrcia i el Futbol Club Barcelona, eliminatòria empatada a dos partits guanyats per cada conjunt, i un partit l'anterior que es va decidir a falta 3 segons a un gol del Pozo de Múrcia. I no sé com ho veieu vosaltres, si l'estat anímic de l'últim partit afectarà el Barça o no.
Home, si has anat seguint el Barça durant tota la temporada i així, jo crec que no li ha d'afectar. No li ha d'afectar. El Barça té un equipàs en futbol sala, el Pozo Múrcia també el té. Jo crec que serà un cinquè partit a cara i creu. A cara i creu. Jo crec que el Barça té una mica més, és una mica superior, però només una mica. Vull dir que el factor sort també pot influir molt en aquest últim partit. Ja veurem. Jo crec que el Barça pot aconseguir el títol, però pot decidir un factor sort, perquè les coses estan molt nivellades.
El factor pista no, perquè ja s'ha vist que...
El factor pista no influeix.
Jo penso que el Barça li ha donat una miqueta de vida al Pozo, perquè recordeu que amb l'1-3 va haver un fallo garrafal que li vam donar el segon gol amb ells, i en l'altre gol em sembla que sigui el 4-3 també, penso que vam donar una miqueta de vida al Pozo i es van relaxar i vam perdre el partit. Vam perdre el partit que no es tenia gaire perdut. Pensava que no arribaríem al cinquè partit, sinó que el Barça s'emportaria ja el partit aquest, el títol ja.
Els dos últims gols que va marcar el Pozo Múrcia, a veure, van ser dos golarros,
Sí, sí, però va haver fallos.
Van ser dos golarros, vull dir que tampoc pistes, és...
Vam arribar al 3-3, que no tenia que haver arribat tan fàcilment,
Una secció, la del futbol sala, que ha donat una bona embranzida, però també un augment de pressupost, perquè aquí...
Molt, molt.
Aquí no hi ha planter que valgui.
Jo em queixo d'això. Amb això sóc crític, sóc bastant crític, perquè tots els jugadors, ja veieu quin nivell econòmic és una de les seccions... deficitària, no podem dir-ho perquè totes són deficitàries, no? Menys el futbol. És de jugadors de fitxatges cars, de gent que val diners dintre del món del futbol. Però no parlo solament de Barça, parlo del Pozo de Múrcia, que quan plegui, si els embotits se'n van a París, s'ha acabat el Pozo de Múrcia, Això està més clar. Ho ha demostrat amb el Humboldt, Guadalajara, sí, i coses d'aquestes, no? Vull dir que això està claríssim, no? Clubs com el Barça i el Granollers, que té una història amb Humboldt, per exemple, està aquí, és una altra història. Això és una cosa que és que hi ha que apoyar. Penso.
A veure, és que el futbol sala, jo crec que el problema que hi ha per clubs com el Barça i així és que és un esport, a veure, no m'atreveixo a dir comercial, però sí que són marques comercials que munten a l'equip, paguen, perquè per ells és una publicitat contínua que es va fent. Aleshores, quan s'introdueix un club de futbol com a Barcelona dins d'aquest esport, a veure, és difícil competir amb això. Perquè una cosa és un club de futbol buscar un sponsor, i una altra cosa és que jo, a marca comercial, jo, el senyor del Pozo Múrcia, digui, vaig a muntar un equip de futbol sala.
Sí, sí.
Ah, i li és dona, molt diferent.
I li donen un pavelló per jugar.
Li donen un pavelló.
Que és les coses que hi ha al darrere d'això,
Clar, és que... Clar, interessos polítics i...
Interessos polítics totalment.
Però el futbol sala canviaria molt i potser es treballaria més a nivell de baix, de categories inferiors i així, si no siguessin marques comercials, sinó que siguessin clubs esportius que muntessin seccions de futbol sala. Sí. Seria diferent.
També m'agradaria parlar de motor. No sé si seguiu el motor, la Fórmula 1. Ahir Alonso a València estava 11è, va acabar primer.
Jo vaig anar seguint la carrera, però sense veure-la, i sorprenent, vaig quedar sorprès. Vull dir, quan el meu fill comunicava que s'havia posat primer, sortint 11è, que jo quan vaig veure que havia quedat 11è, dic, bueno, no té cap possibilitat, és... passar de l'11 al primer amb automobilisme avui en dia és
possible,
pràcticament impossible. Sí. És impossible, perquè és quasi més que carreres, són jocs tipus ajedrez.
I a més en un circuit urbà com de València o de Mònaco, que és molt difícil avançar.
Exacte, vull dir, té molt mèrit. No vaig veure la carrera, però la veuré, està gravada i la veuré, perquè des de l'ho devia ser apassionant.
Aquest campionat mundial s'està destacant perquè precisament les 8 carreres anteriors no havia guanyat mai mateix, no havien repetit, no?
No havia repetit.
Vull dir que s'està caracteritzant per això, precisament. Hi ha bastanta competitivitat amb això.
Què us sembla l'alternança de circuit València-Catalunya, que ara es farà un cop a cada lloc?
Deixa'm contestar abans que Jesús, per dir-te només en dues paraules, no hi estic gens d'acord. Això s'ha de fer en circuits tancats i com Déu mana, i penso que Montmeló no és ni competir amb el circuit tancat de València, urbà de València.
A veure, jo estic...
Què t'agrada més?
el Montmeló, evidentment, un circuit tancat, per fer una prova d'aquestes, com un camp de futbol, com una pista de handball, el mateix.
A veure, en un moment donat es van prohibir els circuits urbans.
Correcte.
Només va quedar obert el de Mònaco
per història, per,
no, per història, perquè paguen una porrada de milions, sí, segurament, sí. Per als interessos econòmics va quedar obert Mònaco, no crec que sigués per una altra cosa,
sí, sí,
però de la història, si no haguessin els cèntims que hi ha, segurament no hi hauria cap història, perquè aquests de la FIA no,
van per
no
feina,
els preocupa,
no?
Això, aquests de la Fórmula 1, aleshores jo estic una mica amb el Félez de que jo sóc contrari als circuits urbans. No tenia que haver circuits urbans. No l'alternància en si, bé, si a mi a València hagués un circuit tancat i veient la situació que hi ha, el cost que suposa això, diguéssim, vale, pues organitzem-ho a mitges, unim esforços i fem un any cada un, vale. Però davant d'un circuit tancat com és Montmeló, un circuit urbà com és el de València, sincerament no. No, vull dir, és que fem circuit tancat.
Recordem que l'any 60 i pico es va tancar el circuit de Montjuïc. Es va tancar perquè no interessava i, bueno, doncs llavors tothom igual, no?
Un circuit que és molt més maco,
sí,
tant, i que,
sí,
encara que no sigui tancat, és quasi tancat,
sí, sí, senyor, sí,
que alguns dels que hi ha.
Bé, dit això, també hem d'agafar la raqueta per parlar de Wimbledon. Comença. No sé si també seguiu el tennis, si
sí,
us agrada.
Tot,
sí,
tot.
Doncs avui estem,
malament, però tot.
Avui estem fent aquesta tertúlia més poliesportiva que mai, hem parlat, sí, de l'Eurocopa, i ara toca parlar de Rafa Nadal, després de Roland Garros, ara ve Wimbledon, un torneig maco, però sempre tenim algú afegit allà, no?, a la festa. Sabeu qui és, no? La pluja.
Ah, bueno, sí, 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 allà, bueno, sempre, però també va passar Roland Garros. Roland Garros també es van allargant els partits per la pluja, sí, vull dir que...
És el torneig que més us agrada o no, del circuit?
No, del Wimbledon, jo no.
No?
M'agrada més el Roland Garros.
Roland Garros, sí, potser sí. A veure, potser és... el de Wimbledon és més tradicional, més... Sí. Més, ja que parlàvem d'història, més històric, encara que Roland Garros potser... No,
més educat, més fi,
està,
no?
Sí, és més d'èlit, més d'això, no sé, així.
Precisament més fi, més educat, i a més hi ha una cosa que no hi ha dret, per exemple, que estic d'acord amb el Wimbledon amb això, és, per exemple, tothom ha d'anar de blanc, val? I els altres poden anar com ni donen la gana a tothom. Això no estic d'acord. O sigui, estic d'acord amb els inglesos, estic d'acord, però fem-ho tots els altres també, una miqueta més de serietat, amb això demanaria.
Ah, però això només és una mica tòpic,
sí,
no?
És tòpic, però...
No li agrada el color blanc al Josep Maria.
No, és pel blanc, no, estic d'acord amb els inglesos.
Que vagi de blanc, vol que vagi de blanc.
No, estic d'acord, han dit que tenen que jugar tots allà tradicionalment vestits de blanc, me sembla molt bé, perfecte, però els altres no, els altres tornejos no ho fan.
Marc, què? Segueixes, sí, el tennis o no?
Bueno, sí, una miqueta, quan ja estan a rondes finals, els grans slams, algun Master 1000, però sí, sí, Wimbledon jo crec que és un torneig clàssic de tota la vida, no? Gespa i tal. Després estan a l'Open d'Estats Units, que és més USA, ja és més espectacle, la gent allà menjant palometes, és com si estiguessin una mica al cinema, criden, s'aixequen, cosa que a Wimbledon és impossible. Hi ha una altra forma, una altra idiosincràsia, no, té el torneig, però bé, estarà bé veure aquest altre duel Djokovic-Nadal, que sembla que serà el plat fort, no, del torneig.
Sí, portem tot parlant a la taula d'esports i sempre estan sortint caps, deixa'm-li dir, caps de sèrie, com a l'Alonso, com a Nadal, tots del Madrid, ostres.
Sí. Bueno, però independentment, oblidem-nos de qui són, sí, sí, sí. Oblidem-nos de qui són, vull dir,
l'estic portant bé,
El Nadal és un número 1 que, sí, pot guanyar Wimbledon tranquil·lament.
Correcte.
Jo crec que, i que ho mereix guanyar, sí, tot, perquè és boníssim.
I a més, com sigui, i a més això és una bellíssima persona, Jo crec que és un exemple d'esportista, d'humilitat, de senzillesa, sí, de sempre alabar el contrari, a més enllà que sigui del Madrid i que sigui molt patriota, s'ha, sí, sí, de dir que és tot un gentleman,
Allò que estic en contra del Marc totalment és amb això que ha volgut posar dins del mateix paquet Estats Units amb Wimbledon o amb Roland Garros o així, a mi que em perdonin, però jo molt...
Ja, no, ha dit que allà es mengen crispetes.
Allà fan popcorn.
Sí, però sí, estava, sí, parlant del, sí, nivell d'esport, de, i així, a mi, és que l'esport als Estats Units, soc molt contrari a la forma com ho viuen.
És un xou.
No, és que sí, és un, sí, sí,
són
uns
espectacles.
Sí, sí.
Són, a veure...
Per no... això dic que la diferència amb Wimbledon no té res a veure. És un gran slam de tennis, però són molt diferents. Allò podria ser...
Aquí es va practicar tennis, allà es va fer el numeret i a veure espectacles.
Sí, 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 és que és així. És així.
Diferent.
És que és així, sí, sí, és el que
he comentat. El futbol americà, que es va intentant plantar aquí, posar amb calçador aquí a Barcelona, sí, i això.
Amb el Barcelona de Dragons.
Jo, com que critico les coses després de veure-ho, jo vaig voler anar a veure un parell de partits del Barcelona de Dragons, i amb tots els meus respectes a la gent que els hi agradi això, vull dir, allò d'esport no tenia res.
Home, veure l'Angola xutant,
la jugada més llarga, o veure inclús la final de la que no sortirà el nom, de la Super Bowl, la final de la Super Bowl. Va haver-hi un any que em vaig posar a veure la final de la Super Bowl. La jugada més llarga va durar 27 segons. Tot el partit, perquè vam estar cronometrant amb un company. 27 segons la jugada més llarga. Això no s'esport ni res.
Home, el Madrid té menys, no?
No, però bé, és una forma de viure l'esport molt diferent. Vull dir, no, aquest és un debat que podríem tindre algun dia.
Però hi ha molts esports que són així, de fet, hi ha gent que no li agrada el futbol perquè li agrada molt més el bàsquet perquè hi ha més intercanvi de punts i el futbol doncs pots estar tocant i mai entra la piloteta, i hi ha gent que li avorreix això, o sigui, depèn del gust.
Una cosa és intercanvi de punts i així, una cosa és un joc que cada 20 segons s'està parant i s'està parat un minut.
O el ciclisme no para i hi ha gent que li avorreix perquè no para i s'ha avorrit.
Hi ha un senyor donant explicacions.
Ja.
Totalment anti.
Doncs res, pocs segons per arribar a 3:15 del migdia. Finalitzarem aquesta tertúlia esportiva. Abans, però, deixeu-me que us digui que els Jocs Olímpics de Londres ben aviat els tindrem aquí. Canviarem el juny pel juliol a tocar i parlarem també de la selecció espanyola als Jocs Olímpics, a futbol, i tindrem també una sancuatenca, l'Erika Viecija, a natació. Ja veure què ens depara tot això. Us sembla?
En futbol pot haver-hi medalla, també.
Sí?
Sí, home, sí.
Veurem.
Hi ha una bona selecció.
Sí? Molt bé. Doncs ja ho saben, ja ens han escoltat els nostres experts, com sempre, a la tertúlia esportiva. Donem les gràcies al Marc Lorenzo.
A vosaltres, igualment.
Jesús Galindo.
A vosaltres.
I a Josep Maria Félez.
Moltes gràcies.
Continuïn anuncis publicitaris. Continuïn aquí al 91.5 de l'FM, el concurs de Fabri, i finalitzarà el 104 a fons. Fins ara.
La tertúlia esportiva. Equip d'esports.